La tarda, amb Josep Maria Cano.
Avui amb mi mateix i amb l'Abel Font, que ens acompanya. Benvinguts els que us incorporeu a aquesta hora a la sintonia de la tarda. Abel, a l'Escala som avui.
Gaudint... A la plaja de l'Escala.
A la plaja.
La plaja. Pronuncis així, sisplau, la plaja.
La plaja.
I la gent autòctona et farà una abraçada si t'escolta pronunciant-ho d'aquesta manera.
Aprenent moltes coses. Aprenent que aquí estem a la plaja, que són ruïnes...
També.
Eh?
Déu-nos en guard que ara me diguessis les runes amb el personatge que tenim al davant.
Doncs ara us presentaré aquest personatge que tenim al davant, però recordant i gaudint un moment històric d'aquest país, l'arribada de la torxa olímpica, uns dies més tard, i veient les conseqüències, el rebombori que va tenir l'arribada d'aquesta torxa olímpica. Explicant que, malgrat tot, l'Escala és una població que no ha crescut pas gaire, i no ho ha fet gràcies a trobar-se entre dos enclaus molt delimitats, no?
Home, que no ha crescut gaire, déu-n'hi-do el que ha crescut, eh?
Però podria haver crescut més.
Clar que podria haver crescut més, però va ser sempre, fins als anys 50-60, una població, diguem-ne, molt modesta. I de nivell econòmic, era una població pobra, si ho vols dir monetàriament parlant, perquè la seva població autòctona eren pescadors humils, de petites barquetes, a més, tan valents com que van anar a establir aquest nucli mirant al nord, mirant a tramuntana. Josep Pla deia en els seus escrits que els pescadors de l'Escala eren els més valents de la Costa Brava, perquè havien d'anar a fer la seva feina sortint contra el pitjor vent que hi ha en aquestes contrades, a contra tramuntana. Això és de valents, d'autèntics valents. Això, llavors, ha estat un dels grans quits de la qüestió, perquè el nostre litoral retallat, ple de racons i raconets, ha fet una orografia carregada de cales fantàstiques, com aquesta platja, que no seria una cala, això seria el port, l'antic port, però no em diguis que no és fantàstica aquesta vista. Jo ara em giraria d'esquenes, aquí
a l'estudi. I tant que sí.
Sort que els auriculars porten incorporat el micro, no he de fer com els estudis de la ràdio, de mirar sempre el micro. Aquí puc mirar cap a l'esquena, i mira, n'hi ha de més joves, n'hi ha de no tan joves. Ep! Hi ha una roca del Cargol fantàstica, allà al fons Empúries, i per qui van entrar els grecs i els romans en aquestes contrades? Per qui ens va arribar la cultura clàssica a casa nostra?
Doncs precisament aquesta hora, abans de les 6 en punt de la tarda, parlem amb aquests valents, que sortien a contravent, que sortien a contramar. Parlarem amb pescadors, parlarem també amb gent que en toca de la mar, del tipus de pesca, de les vedes, dels projectes, del futur, de les confraries, de totes aquestes coses. Serà del que parlarem tot just a la tarda d'aquí una estona. Abans, però, anem a les zones d'Empúries. Vinga.
La tarda. La realitat més propera a la teva ràdio de proximitat.
Unes ruïnes d'Empúries que queden tot just aquí a la nostra esquena. Nosaltres som mirant cap a la població, mirant cap a la gent que ens escolta, no mirant cap al mar. Queden aquí a la nostra esquerra. Del patrimoni romà que hi ha a les ruïnes d'Empúries, només hi ha un 15% explotat. De fet, explorat, més que explotat. El patrimoni s'amuntega, els magatzems esperant a ser estudiat i catalogat per la manca de recursos econòmics. Parlem del romà. Cada any, arqueòlegs d'arreu del món venen a investigar aquestes runes. Josep Puig i Cadafalch, que és fonamental per entendre l'actual espai d'investigació, va ser una figura clau de l'impuls de les excavacions l'any 1908, que va ser quan van començar. Fins aleshores s'havien fet petites excavacions privades que engrossien algunes col·leccions particulars. Empúries va ser el punt d'entrada a la península tant de grecs com de romans. De la importància clau que va tenir Josep Puig i Cadafalch en el desenvolupament de les excavacions i del futur d'aquestes, avui en volem parlar amb Marta Santos, que és directora del Museu Arqueològic de Catalunya, Empúries. Marta, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Bé, molt bé.
Puntualitzi.
En aquest lloc tan fantàstic, amb aquestes vistes a davant, fantàstic.
I tant, meravellós. Jo he donat algunes dades aquí. Estic convençut que vostè voldrà ampliar-ne o puntualitzar-ne alguna.
Sí, bueno, puc puntualitzar. Efectivament, endavant. Queda molt per excavar, no és tampoc per raons econòmiques que no s'escava aquesta gran extensió de la ciutat romana que queda per explorar, sinó és el propi procés d'investigació arqueològica que ens fa anar, diguem, a poc a poc. Ja no és només excavar, també és conservar, també és, diguem, adequar la visita i posar a l'abast dels visitants. Vull dir, la feina arqueològica és una feina que es fa diguem, a poc a poc. I hem de deixar també pel futur, hem de deixar reserva arqueològica pels arqueòlegs que vindran en el futur i que segurament ho faran molt més bé que nosaltres.
Sabem més o menys el que tenim? O quan anem gratant...
Ens
anirem sorprenent.
La delimitació del jaciment més o menys la coneixem. Els límits de la ciutat grega, gràcies a les excavacions que es van fer iniciades el 1908 i que es van perllongar durant 30 anys, doncs van posar al descobert pràcticament tots els límits de la ciutat grega. La podem veure sencera, tot i que queda molt per excavar, diguem, en profunditat, no? Els nivells més vells de la ciutat. La ciutat romana només s'ha excavat un 15, un 20%, però coneixem també els límits, gràcies a altres prospeccions, fotografies aèries, coneixem bé els límits i restes de la muralla també que envoltava tota la ciutat. Per tant, els límits de la ciutat els coneixem bé. Tot al voltant hi ha moltíssimes restes arqueològiques, diguem, en tot el municipi de l'Escala està ple de restes arqueològiques vinculades o no amb Empúries, pot ser de moments anteriors o de moments posteriors a la història de la ciutat.
Ara anava a dir perquè amb la ciutat grega i la ciutat romana podem delimitar el que va passar durant uns segles, però les últimes excavacions, les d'aquest últim hivern a Vilanera, ens permeten allargar la cronologia dels fets fins a bastant abans, fins a temps del Neolític, i demostrar i tenir documentada tota l'ocupació humana d'aquest entorn des d'un grapat de segles enrere.
Sí, abans hem parlat de les bondats, diguem, d'aquest paisatge i de les avantatges que podia tenir per l'ocupació humana, i això avui en dia ho podem portar fins a una data molt reculada. Sabíem de l'ocupació durant la protohistòria, durant el bronze final, durant l'edat del ferro. Avui en dia, gràcies a excavacions fetes molt recentment, podem saber que ja en època neolítica hi havia una ocupació d'aquesta zona. És una de les novetats de l'arqueologia d'aquest darrer hivern. I després, per l'altra banda, també sabem que no tot s'acaba amb Empúries. Quan s'abandona la ciutat romana, sabem que l'ocupació, el poblament, continua durant tota la tarda antiguitat, durant l'edat mitjana, i enllaçant amb el que és avui l'escala d'època moderna i d'època contemporània.
Ara que som aquí, que ho tenim aquí davant, a veure si som capaços de transmetre-ho per ràdio, d'acord? Jo estic que estem aquí a l'escala, a l'altra banda tenim roses, tenim tota la badia aquí al davant. La zona del jaciment és aquella que tenim una mica més a la nostra esquena, a l'esquerra.
Exactament.
Seria capaç de fer-nos un dibuix de com era això a l'època romana? És a dir, el lloc on som ara, el lloc on ara mateix veiem el Skysurf, tot just gairebé a l'altra banda, volallant. Sí. Jo m'imagino petites embarcacions entrant, però segur que no s'estaven només allà, segur que tot això era...
Exactament, s'aprofitaven altres llocs de la costa que podien ser bons per fondejar les naus o per poder desembarcar. De fet, el paisatge també és un dels temes que també investiguem, l'evolució del paisatge. Sabem com s'ha transformat des de l'antiguitat fins ara, no? Més enllà d'aquests racons de la costa que podien haver canviat i que degut a l'evolució marina s'han modificat, però avui sabem que hi ha elements que eren importants en l'antiguitat, que eren dos rius que desembocaven aquí prop d'Empúries, creant un gran estuari que se situava al nord de Sant Martí d'Empúries. Per tant, aquest fet geogràfic, aquesta existència d'aquest estuari, és un factor fonamental per entendre la importància també del lloc. Aquest estuari avui en dia no és visible. Igualment, l'antic port natural, el port que utilitzaven els grecs, avui en dia està colgat de sediments i formant part de la costa. Vull dir, el paisatge ho veiem transformat. Podem intuir més o menys com funcionava, però i tenim dades històriques, però avui en dia ha canviat molt.
Tots arriben aquí, suposo que perquè busquen l'abric de la badia, no? És a dir, suposo que venien costejant i entren aquí buscant l'abric de la badia, troben aquests dos rius, per tant, un lloc fantàstic amb aigua dolça, i decideixen, tant grecs com romans, aprofitar aquesta àrea de tranquil·litat. No?
I si això afegim, que és una zona també ja poblada i que, per tant, era una zona on podíem mercadejar, recordem que Empúries el comerç és un dels motors, diguem, de la seva importància, de la seva evolució històrica, és el comerç. Per tant, no només aquests factors geogràfics, aquesta ubicació estratègica, sinó també l'existència d'una població local, d'una població autòctona, amb la qual establir contactes i establir relacions de comerç. Són els factors que expliquen que els grecs vinguessin en aquesta zona, que ja la població autòctona tingués relacions comercials prèviament a la presència dels grecs, i després que els romans també aprofiten aquesta circumstància.
Però jo miro el mar i veig roques, escolleres... Aquí deuria o deu haver un patrimoni marí o marítim important. A sota aquestes aigües importantíssim. Aquí deuríem anar a piqué un munt d'embarcacions.
Bueno, de moment no coneixem cap, però sí que coneixem, gràcies a les investigacions que es van fer des del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, restes d'instal·lacions portuàries de, diguem, d'elements de dics o d'elements de protecció d'un port exterior que estaria situat, en aquest cas, no en aquella badia natural que, avui, que ja he dit abans que avui no podem veure, sinó fins i tot davant de la costa, davant de la platja d'Ara, no? De moment, vaixells enfonsats no coneixem, sí que coneixem restes, o sigui, objectes, àmfores, se n'han trobat no només a Empúries, sinó també en tot aquest litoral de l'Escala, fins i tot fins a Calamongó o Riells, tota la zona de Riells, per exemple, també aquí a l'Escala és una zona que s'utilitzava també com a port secundari, com a port, un desembarcador també pels romans. I, per tant, en aquesta zona s'han trobat multitud de materials, sobretot àmfores, que donen testimoni d'això.
I de tot això, a principis del segle XX, hi va haver un moviment, el noucentisme, que va començar a obrir els ulls i van agafar de referència a Empúries i van dir que Empúries s'ha d'excavar sistemàticament perquè Empúries ha de ser el nostre símbol per lligar-nos amb la cultura clàssica grega.
Exactament, sí,
I aquí Puig i Cadafalch en va ser el gran tòtem o el símbol, el gran impulsor que avui Empúries, o el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries, sigui el que és. I a Puig i Cadafalch li dediqueu l'exposició d'aquest estiu.
Exactament. Aquest any se celebra l'any Puig i Cadafalch, motiu del 150 aniversari del seu naixement i del centenari de la seva arribada a la presidència de la Mancomunitat. I nosaltres ens hem afegit en aquesta celebració de l'any Puig i Cadafalch amb la programació d'aquesta exposició d'estiu, que després anirà a la seu de Barcelona al Museu d'Arqueologia de Catalunya a partir de l'octubre, i que és una exposició centrada en aquesta faceta, una de les múltiples facetes de Puig i Cadafalch, que és de vinculació amb l'inici de les excavacions d'Empúries, el 1908. És realment el veritable impulsor de la decisió per part de la Junta de Museus de Barcelona d'iniciar les excavacions, i no només iniciar les excavacions, sinó començar la compra dels terrenys, i de la protecció i la salvaguarda del jaciment, portant una visió no només de recerca, sinó també de protecció i de posar a l'abast de la societat aquest jaciment que de mica en mica les excavacions anaven deixant al descobert.
D'aquí una mica el títol de l'exposició. Diu Empúries, la gran empresa arqueològica. Ja amb una mentalitat molt sistemàtica i pràcticament d'empresa, sabent el que es volia, el que es volia que fos aquest jaciment.
Sí, sí, és realment un projecte amb una perspectiva de futur, no només d'anar a fer unes excavacions puntuals, sinó de fer una recerca sistemàtica, de posar al descobert tot el jaciment, anar estudiant-lo, anar-lo protegint i anar-lo obrint a la visita
pública.
Què
es va tallar l'any 1923, Marta?
El 1923, amb la dictadura de Primo de Rivera, doncs va suposar, amb tots els fets diguem, que van passar, doncs va suposar el final de, diguem, dels càrrecs públics de Puig i Cadafalch i també de la seva responsabilitat en la direcció de les excavacions d'Empúries. Ell després va marxar a França. Les excavacions van continuar durant uns anys. Va haver-hi una interrupció entre 1926 i la República, però a part d'aquestes petites interrupcions, les excavacions van continuar. Però Puig i Cadafalch, a partir del 1923, ja va quedar més desvinculat de la direcció de les excavacions, de les quals havia, diguem, estat al front des de 1908.
L'exposició que està a la sala d'exposicions temporals d'Empúries és ben curiosa, perquè ja només d'entrada t'endús una sorpresa. T'endús una sorpresa perquè al hall d'entrada ja hi ha una vagoneta de mina.
Sí, bueno, és una vagoneta de mina, però eren les que s'utilitzaven en les excavacions aquí.
No, està molt
que
bé.
També l'ús d'aquestes vagonetes i de raïls també és un exemple de com Puig i Cadafalch aplica mètodes de, diguem, per fer les excavacions més eficients.
Val.
Imitant mètodes que s'estaven fent en altres excavacions, per exemple, del Mediterrani Oriental, de la zona del Pròxim Orient, de l'utilització d'aquestes vagonetes per poder desplaçar la terra més ràpidament de la zona que s'estava excavant. I és un símbol, diguem, és el reclam que tenim a l'entrada de l'exposició, però després a dintre tenim altres reclams, que és, diguem, l'exposició d'unes peces que realment són importants, són emblemàtiques d'Empúries, que se conserven en altres seus de museus, concretament, sobretot a la seu de Barcelona del Museu d'Arqueologia de Catalunya, també a Girona, o en el Gabinet Numismàtic, són peces que es van trobar o bé abans o bé durant les excavacions fetes per la Junta de Museus i que per primera vegada veiem aplegades a Empúries, peces de la importància, per exemple, de la Dama Flàvia, del retrat de bronze de la Dama Flàvia, o el mosaic dels peixos, el retrat de l'escultura d'Apolo, per tant, peces que el visitant nostre d'aquest estiu podrà veure a Empúries juntament amb tota aquesta, vull dir, aquesta exposició dedicada a la figura de Puig i Cadafalch i les excavacions d'Empúries. Igualment, un altre element que té l'exposició és la gran maqueta. La gran maqueta de la ciutat grega, de la Neàpolis, que va encarregar Puig i Cadafalch, perquè ell com a arquitecte estava molt interessat en sobretot en temes d'estudi de l'antic urbanisme, de l'arquitectura, i tot el treball d'excavació l'acompanyava també de la realització de plànols i també d'aquesta maqueta que permetia reproduir a escala doncs, totes les restes que s'estaven descobrint i que se van anar fent de mica en mica. Es va començar en 1920, per obra d'un escultor, que era en Francesc Font,
sí.
I se m'anà completant segons s'anaven avançant les excavacions, i també és un document històric que hem volgut incloure a l'exposició.
Perquè ens fem tots el càrrec del que va suposar aquesta empenta que va donar Puig i Cadafalca a aquesta investigació arqueològica. Un dels hotels més grans que hi ha avui en dia a l'Escala...
L'Hostal Empúries.
Exacte.
Antiga Villatera Cità.
Va ser impulsat precisament per Puig i Cadafalca per allotjar la gent que investigava. Almenys això és el que ens han explicat
bueno,
avui.
L'hotel era d'una família, era la família Paradís, no? que tenien una font d'aquí a l'Escala, i de fet, així, va néixer primer com un restaurant, després es va transformar en hostal, precisament per donar allotjament a la gent que... A les primers visitants de les ruïnes, al principi també la gent que estava implicada directament en les excavacions.
Els excavadors, els equips també s'hi allotjaven allà. No?
I després, segons, de mica en mica, cada cop es van fent més freqüents les visites de grups excursionistes, de grups turístics, a partir del moment inicial de les excavacions. I això va ser un dels factors també que va ajudar aquest primer incipient desenvolupament turístic d'aquesta zona a través del patrimoni.
Han passat moltes dècades des d'aquell inici d'excavacions, i a dia d'avui, a Empúries, jo em sembla que no hi ha escolar de secundària de Catalunya que un dia o altre no hagi anat a fer l'excursió a Empúries.
Bé, tenim la sort
és veritat.
Tenim la sort que tenim dues ciutats en una. Tenim una ciutat grega i una ciutat romana. Per tant, donem un exemple de les d'aquestes dues cultures clàssiques que estan en el currículum, no?
Sí.
En el currículum que han d'estudiar nens, conèixer els nens. Per tant, d'una sola excursió podem veure dues cultures. Això ens afavoreix. També el lloc, evidentment, el lloc on estem, tan fantàstic, també és un al·licient més per programar una visita escolar en aquesta zona.
Josep Maria, abans la Marta ens parlava d'una maqueta fantàstica.
Sí.
Perquè va ser començada fa moltes i moltes dècades, però no hi ha res millor que visitar el que representa aquella maqueta in situ.
És a dir, anar directament allà...
Anar a la Neàpolis i veure-ho. I no sé si tenim algú allà.
Doncs em sembla que l'Helena la tenim per allà, perquè hem parlat molt d'arqueòlegs i d'arqueologia. Anem cap allà perquè tenim propostes. Helena, bona tarda, com estàs?
Bona tarda. Molt bé, en un lloc màgic, eh?
Ui, se'n sent una mica, se la sent, però una mica entretallada, una mica. Mirem de
millorar
una mica el so, mirem de connectar una mica millor. Mentretant,
hola, companys,
jo tinc una pregunta a fer-li a la Marta, perquè estem parlant molt a partir de quan Puig i Cadafalca si capfica, vull dir, si implica d'alguna manera. Anteriorment, aquí no hi havia control ni hi havia res, o sí?
Bueno, no, el jaciment, diguem, no estava protegit, però s'havien fet excavacions ja a mitjans del segle XIX, s'havien fet excavacions per part de la Comissió de Monuments de Girona, s'havien fet també recerques per part de particulars, però, diguem, els terrenys eren privats, no havia una propietat pública i tampoc era visitable, tan sols es veien algunes zones només del jaciment, no estaven descobertes com van començar a ser-ho amb les excavacions ja de la Junta de Museus.
I s'ha perdut molta cosa? Teniu constància de que s'hagi perdut peces de molt valor o no?
Aquestes recerques, diguem, que es van fer ja durant el segle XIX i fins i tot abans, van afectar sobretot a les zones de cementiris, a les zones de necròpolis. En aquest sentit, sí que hi ha algunes zones de necròpolis que van ser molt espoliades en aquesta etapa. I, de fet, algunes de les peces més emblemàtiques d'Empúries, més conegudes, venen precisament d'aquesta activitat de buscadors d'objectes que després desviaven cap al mercat d'antiquaris, els col·leccionistes, i en alguns casos peces que van acabar, afortunadament, en les col·leccions dels museus públics, com és el cas d'aquestes peces que tenim exposades en l'exposició de Puig i Cadafalca.
Anem a intentar-ho. Hem parlat, com dèiem, d'arqueologia i d'Empúries. Helena, bona tarda.
Bona tarda. Ara sí que em sentiu?
Doncs no és possible parlar amb ella, per tant... Anirem avançant continguts i, en tot cas, quan ens garanteixin que podem parlar amb ella, seguim. De fet, parlaves tu de les escoles que venen aquí a Empúries. És un dels reclams turístics de la zona, evidentment. No? Suposo que gent d'arreu d'Europa deu venir. Em diuen que molts arqueòlegs, és a dir, molta gent disposada a seguir investigant.
Bueno, sí, tenim visites, ara a l'estiu, visites sobretot familiars, visites de turístic, el públic turístic està visitant la Costa Brava en aquests dies. A l'hivern, en canvi, domina sobretot els grups escolars i també grups organitzats, visites organitzades, visites, lògicament, d'estudiants d'arqueologia, és un jaciment dels més importants, per tant, és també un col·lectiu que és freqüent que ens visiti també. I ara tenim el curs d'arqueologia, del qual es parlaran tot seguit.
Un curs d'arqueologia, per cert, històric, perquè és el més antic dels que celebren amb aquest perfil a tota la península Ibèrica, si no vaig errat. 71 anys, 71a edició del curs.
Sí, sí, és un curs que va començar en 1947 i que s'ha celebrat sense interrupció fins ara, adreçat sobretot a estudiants d'arqueologia, diguem universitaris i arqueòlegs que treballen en centres de recerca i que cada any venen a compartir amb nosaltres uns dies, a compartir treballs en les excavacions que estem portant a terme i que també reben una formació respecte a un tema que normalment va vinculat a l'àrea que estan treballant i que és el que després us explicaran si aconseguiu fer la connexió amb l'arqueòleg.
I si no, parlarem a la següent hora, tornarem a parlar d'Empúries per les activitats ja més festives que s'hi donen a terme, perquè veure d'una banda investigació, d'una altra difusió en grups escolars, d'una banda les visites turístiques, però als estius hi ha activitats per donar i per vendre, des de visites teatralitzades, concerts i d'altres. Aquest estiu què ens programa Empúries?
Nosaltres a l'estiu tenim la meitat dels nostres visitants.
La meitat dels visitants anuals es concentren
a l'estiu. Els mesos d'estiu, des del juny fins al setembre. Per tant, el gruix de les nostres activitats es programa durant aquests mesos i són activitats molt variades, des de les que hem parlat, vinculades ben bé a l'arqueologia, les visites diàries que fem, que estan a l'abast de les que ens visiten, que no cal reserva prèvia, les troben ja organitzades. Després tenim les visites teatralitzades, que s'organitzen ja des de fa molts anys, en diversos dies a la setmana, és una manera diferent de visitar el jaciment al capvespre, a l'hora que ja es tanca, diguem, és un grup que recorre el jaciment, però seguint una visita amb un guió teatralitzat. En aquest cas, la visita d'aquest any és Aprenents de Plaute, va lligada a l'antic teatre romà. Això són, diguem, la programació base nostra de l'estiu. Després hi ha els esdeveniments més de dies concrets, per exemple, els concerts. Els concerts tenim, al mes de juliol, tenim dos dels concerts programats en el Festival Portal Blau, el dia 28 i 29 de juliol, amb Sopa de Cabra i Rachid Taha. El dia 28 i 29. I nosaltres també des d'Empúries també organitzem una sèrie de concerts a l'àrea del Fòrum Romà que tindran lloc entre l'11 i el 13 d'agost, també amb els Amics de les Arts, amb l'Aumut i amb l'Eiva. Són els tres caps de cartell principals. Això pel que se refereix a concerts. Després també tenim és interessant la proposta del Familiària i Gastro Kids, que és una jornada dedicada específicament al públic familiar. Visites de pares amb nens petits que tenen tot un dia d'activitats dedicades amb ells i que acaben amb un concert també.
Marta, en tot cas, li agraeixo molt que ens hagi acompanyat. En prendré nota, ho explicarem abans d'arribar a les 7, Abel? I animem a la gent a que s'apropi a aquestes zones d'Empúries, ruïnes d'Empúries.
Ruïnes, sí.
Marta, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara a veure. Una parada i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Quin pla tens per aquest estiu? La força dels esports o l'emoció dels castells? L'alegria de la festa o la intensitat dels concerts? Per què triar si pots tenir-los tots? Passem junts l'estiu. Cada dia en directe a la teva tele local i al canal 159 de Movistar Plus. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
L'hortalissa del dia. Joan Bosch, Cor Verd.
Gaspatxo. Ara vindrà el bon temps. I amb el bon temps, la calor i les ganes de menjars lleugers i frescos. Tindrem ganes de verdures, de fruites, de gelats, de granitzats i d'aquelles cremes tan d'estiu com el gaspatxo. Mireu que és una sopa freda, fàcil, senzilla i humil. Tomàquet, cogombra, all, pebrot... Un bon còctel carregat de vitamines que ens ajuda a passar la set degut a l'alt percentatge de sals minerals que tenen les hortalisses. A més, té vitamines, aminoàcids, és antioxidant i detox, que està tan de moda, diurètic i ens permet un munt de variants. És una recepta molt versàtil. La bàsica la fem triturant uns quants pebrots verds i vermells, molts tomàquets madurs, molts, un parell de cogombres, un parell de grans d'all, una miqueta de ceba, un polsim de sal i pebre, oli verge d'oliva i la quantitat justa d'aigua. I ja està, res més, a la nevera i a refredar-ho, això sí, molt fresc. El podem fer més dens o més líquid. Ens el podem prendre com una sopa o com un refresc. Sobretot, no li posem pa o ametlles, perquè si no, tindríem un salmorejo. Si suprimim quasi tot el vinagre, reduïm el cogombre, els pebrots i hi afegim remolatxa cuita, farem un gazpacho de remolatxa. Si volem fer de fruites, bé, eliminem per complet el vinagre i els cogombres i reduïm a mínim els pebrots i hi afegim una síndria ben freda i poca aigua i tindrem un gazpacho fresc de síndries. I si volem, també el podem fer amb maduixes. Això sí, fem servir vinagre de xerès, una mica de sucre morè i ceba, ho triturem tot junt i a menjar-ho. I si volem, podem fer servir la imaginació, posar-hi pinyons o altres fruits secs, fer-lo amb mongetes vermelles, posar-hi fonyoll... Això sí, sempre molt, molt, molt fred. Bon profit.
La xarxa de comunicació local.
En punt, 6:15 de la tarda, anem a provar, perquè, de fet, els únics que no sentíem a l'Helena érem nosaltres. La resta de companys que sentia l'Helena, per tant, el que farem serà, en tot cas, donar-li pas i que ens expliqui exactament on en troba i de què es tracta aquest 71è curs d'arqueologia. Helena, explica'ns.
Hola, ara sí que em sentiu?
Ara sí, perfectament.
Molt bé, solventats els problemes tècnics, doncs. Doncs mira, jo sé que vosaltres estem en un lloc molt maco, però jo estic en un lloc privilegiat, de veritat. Estem al balcó de la biblioteca del Museu d'Arqueologia de Catalunya i estem aquí veient les ruïnes d'Empúries. M'acompanya el Pere Castanyer, que és arqueòleg d'aquí d'Empúries. Pere, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I estic amb ell, a part de per parlar de ruïnes i d'arqueologia, perquè ahir va començar la edició número 71 del curs d'arqueologia que feu aquí. Déu-n'hi-do, 71 edicions.
Sí, hi ha una quantitat de cursos realment increïble. És un motiu d'orgull pel Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries haver organitzat aquests cursos, que són no només el curs més antic d'arqueologia que es fa a tota la península, sinó també, jo crec, el de més prestigi i el més reconeixement.
Això fa que hi hagi molta gent que vulgui participar, no?, en aquest curs, aquest prestigi que ha agafat, aquesta antiguitat.
Sí, no només per aquesta antiguitat, jo crec que la major part dels professors que avui formen part, diguem, del professorat de moltes universitats espanyoles o de centres de recerca han passat per aquest curs, s'hi han format també, entre cometes, evidentment. Empúries ha estat un referent no només per l'arqueologia grega i romana, sinó també per l'escola d'arqueologia que ha estat al llarg de tots aquests anys. Jo crec que això és un factor important i de manera que molts estudiants avui també volen venir en aquest curs.
En què se centrarà aquest any, aquesta edició del curs?
Sí, cada any el curs té una temàtica fixa, que és de coneixement, diguem, de l'entorn d'Empúries, de la història d'Empúries, i una part, diguem, que cada any es va variant. Aquest any el tema que hem escollit, que ens ha semblat el més adient, seria el de noves tecnologies, noves metodologies aplicades a la ciència arqueològica.
El registre i a l'exploració arqueològica, però és que no entenem d'arqueologia, tradueix-nos-ho una mica, què vol dir això?
Bé, ens podem acostar a la ciència arqueològica, aplega moltes altres disciplines que treballen conjuntament amb els arqueòlegs, no?, des d'àmbits molt i molt diversos. Posaré alguns exemples que crec que tothom entendrà. Per exemple, una metodologia que s'està aplicant molt els últims anys en jaciments arqueològics seria el que s'anomena la geoarqueologia. Seria també l'estudi de l'evolució del paisatge associada, en aquest cas, doncs, als jaciments arqueològics. Altres tècniques podrien ser de sistemes d'informació geogràfica aplicada a l'arqueologia, per exemple, doncs, des de vol de drons, que ens poden facilitar la planimetria d'un jaciment arqueològic, i etcètera, etcètera, la prospecció arqueològica, la teledetecció i moltes altres metodologies.
Teniu una part teòrica molt important amb professionals de diferents instituts i centres de recerca molt importants a tot l'Estat. I a més teniu una part pràctica que es fa en aquestes mateixes ruïnes que estem veient o on es fa concretament?
Sí, el curs, evidentment, intenta ser una escola de pràctica per a aquests joves que estan estudiant o acaben d'acabar el grau d'arqueologia i, evidentment, tots els matins es dediquen a lo que és l'excavació arqueològica, la praxis arqueològica i també a l'estudi dels materials. Enguany no estem treballant aquí a les ruïnes de la ciutat grega on ara ens trobem, sinó a la ciutat romana intentant acabar els nivells més antics de construcció del que anomenem la Ínsula 30, que seria una de les illes de cases que conformava la retícula de la ciutat d'Emporiae.
Una part romana en la que ho parlaven ara els companys.
Sembla que se'ns ha tallat la connexió amb la nostra companya. Sembla que l'aparell ha tingut un problema de cobertura i, en tot cas, si us sembla, donem per acabada aquí la conversa. Si hi hagués algun punt important a fer, el recolliríem en forma de resum tot just a la finalització de l'hora. Abel, parlàvem d'aquesta situació, aquesta orientació geogràfica de l'escala que feia que el fet de pescar, de ser mariner, de sortir a guanyar-se la vida al mar, fos molt complicada. Jo he dit, després en parlarem d'aquest col·lectiu, i de fet ha arribat el moment de parlar-ne.
De fet, mira, Josep Maria, els escalencs, si algun motiu tenim, és el d'esquena pelats. Mm-hmm. I ara tu m'hauries de preguntar...
I què és un esquena pelat? O què vol dir esquena pelats?
Esquena pelat és el nom que se'ls va treure als escalencs, que es pelaven l'esquena de la força que havien de fer amb l'esquena empenyent les barques per avarar-les a mar. Aquí, just aquí on estem ara, els homes valents de pesca havien d'empenyar les barques que prèviament havien estirat amb la seva força de braços fins a arrecerar-les d'aquests mals vents. Esquena pelats també perquè les barques es calafataven en quitrà i diguem que no era un calafatat perfecte i fantàstic, sinó que sempre vessava una mica de quitrà. Aquest quitrà enganxat amb els pèls de l'esquena d'aquells homes tan valents, havia de fer unes carnisseries importants. No parlarem pas de carnisseries amb el convidat que tenim ara, no és aquesta la feina.
Jo no sé si ha hagut d'estirar moltes barques el nostre convidat.
Jo diria que per l'edat que té no n'ha estirat gaires.
Jo també diria que no gaire, que és de l'època bona de la pesca.
Sí, i perquè això d'estirar les barques i apretar-les en marc, també ho diríem en pronúncies clenques, anar en marc, es va fer des d'aquí, des de la platja que diguem ara, fins l'any 60.
60 i pocs,
Quan es va traslladar al mar fora nucli, a la zona de la Clota, on hi ha el port actual, el port de la Clota.
Jo Sureda, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estem?
Molt bé. Vostè anar fent molta calor i passar l'estiu com puguem.
Vostè ha entrat a port avui?
Bueno, aquesta nit no han sortit perquè hi havia una mica de tramuntana i les barques doncs, no hem pogut sortir a pescar.
Aquest matí movia,
Sí, per això. Poder aquí en terra no es notava gaire, però per fora doncs, hi havia bastant de vent. Lo que ha fet doncs, que aquesta nit no haguéssim pogut anar a pescar.
Perquè una cosa és el que hi ha aquí i una altra cosa és el que hi ha quan surts a fora,
no? I tant. A vegades aquí es calma, o sembla que es calma, i a la que surtes per fora, a la que surtes 2 o 3 milles en fora, o quan ets fora puntes, que diem nosaltres, doncs després allà trobes el vent.
Què arrasar aquí? Aquí quedes arrasarat? No. Aquí no, ja no quedes...
Bueno, aquí quedes arrasat més aviat del vent de Garbí.
De Garbí,
Del vent de Garbí, del vent del sud, sí. De tramuntana no, de tramuntana és totalment descobert. Però bueno, a vegades el vent toca més de mestral, de més terra, que diem nosaltres, més amestralat. Així això fa doncs, que aquí pues, sembla que no hi hagi vent, però per fora, per el vent passa més fora. Allà sí, ja ven.
Avui podrem sortir o no?
Sí, avui crec que sí.
Avui sí,
Avui sí. De mica en mica va calmant, les previsions ja són més bones. I esperem que sí, que puguem sortir.
I sortirem a què?
Principalment a la sardina.
A la sardina.
A la pesca d'encerclament, que és la pesca més tradicional que hi ha aquí a l'escala, la que s'ha fet tota la vida. I principalment doncs, pesquem això. Ara actualment pesquem sardina, però tradicionalment s'ha pescat anxova, que és el que ha donat nom a l'escala.
En volem parlar de la confraria, dels pescadors, però no només d'això, sinó que vam parlar també d'altres projectes, que sigui Abel.
Sí, perquè la confraria de pescadors de l'escala va ser pionera a l'hora de construir o establir al damunt de la confraria mateix el MARAM, el Centre d'Interpretació del Peix, d'alguna manera intentant fer divulgació del món de la pesca, de les arts més tradicionals del nostre entorn, de les espècies que es pesquen, s'han pescat i voldríem conservar perquè es poguessin pescar molts anys més. I vinculat amb el Maram, tenim avui a l'Eva Duran i la Sònia Margall, de l'empresa Educat, que són les responsables de la gestió de totes les activitats que aquest vespre mateix es presenten per aquesta temporada d'estiu. Eva, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Sònia, com anem?
Molt bé, passant que... calor.
No, home, no, això no, no, ho superarem.
Ja estem, ens estem queixant.
Aquest aireta, amb aquest aire de mar que ens arriba.
A veure, ell no pot sortir a pescar perquè fa molt de vent i tu et queixes que fa molta calor. No, home, no. No
I jo fa una estona dient que eren tan i tan valents la gent de l'escala. Home, llavors em desautoritzeu.
A veure, sigues, a veure.
Què preveiem? Què tindrem a nivell de difusió d'activitats al Maram vinculat amb la confraria aquest estiu?
Mira, tenim un estiu molt carregat d'activitats. Comencem avui, tal com dius, inaugurant ja amb una visita teatralitzada, que la fem cada dilluns, i ja comencem a inaugurar doncs, tota aquesta setmana, que fins a la primera setmana de setembre doncs, tindrem un seguit d'activitats per diferents tipus de públic i de diverses tipologies molt diferents. Per una banda, tenim adreçades a públic familiar, tenim una sèrie d'activitats amb novetats aquest any, us en diré unes quantes. Tenim unes visites teatralitzades per públic infantil, fins a 7 anys, que es diu Calma el mar Neptú, per tant, també ens posem amb el públic molt petit que pugui gaudir del Maram. Tenim una activitat relacionada més amb el món de la pesca, per posar en valor el que deies precisament tot aquest món de la pesca, els pescadors, que és amb temps i una canya, on els nens aprendran doncs, a pescar amb canya. Tenim anxoves al pot perquè puguin fer-se el seu pot d'anxoves i endur-se a la casa. I tenim també una activitat que és un taller de cuina, que és un taller de peix, que es diu Familiteca, on tota la família podrà doncs, fer la seva coca de recapte amb anxoves, escalivada, etc. Una mica amb tota la creativitat que hi puguin posar entre tots. Uh-huh. A part del públic infantil, també tenim les visites teatralitzades per grups o per públic adult. I no pot faltar sempre doncs, les activitats de la subhasta, de visita a la subhasta, i seguidament amb un esmorzar de peix.
Com això de la subhasta, Josep Maria, t'ho recomano de veure-la, sobretot. A veure, jo que sóc nascut fora de l'escala, em va sorprendre molt quan vaig a veure la dinàmica d'una subhasta cantada.
Què aneu, de més a menys?
De més a menys.
De més a menys,
sí. I en Josep Lluís encara l'havia cantada.
Sí,
i a la festa de la Sal, quan es fa la festa de la Sal al setembre, en aquesta mateixa platja, que rememora una mica els orígens mariners de la població, si no vaig errat, és en Josep Lluís qui canta.
Sí, sóc jo.
Qui fa la subhasta.
Sí, sí, el primer any.
Si ara tinguéssim una caixa de sardina
mira,
aquí...
Mira, a veure, va. Imagina.
Hòstia, doncs bueno, es marca un preu de sortida, que normalment és un preu alt, per exemple, no sé, podria
quan
ser...
Quan li marcaríem? Digue-m'ho, va, posi un preu.
50 euros.
50 de sortida.
I allà pues, es va baixant dos de 5 cèntims. O 5 cèntims.
Com ho faríem, això?
95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60, 55... Ep!
Pues, te la quedes tu?
Quedut. 4,55 € al quilo.
Déu-n'hi-do, me n'he fet un tros, però...
Costa entendre-ho,
això. Però ara, esclar, falta una mica de pràctica, però aquí abans havia...
Qui era el gran cantador, per excel·lència?
En Josep Galceran, en Narón.
En Narón,
En Narón és una persona que va
Quants
ser...
Quants anys la va cantar, en Narón?
Treballador de la cofreria. Ara no sabria els anys, però 50 anys ben bons, o 50 llargs. I en tenim un gran record d'ell, era el subhastador per excel·lència de peix de l'escala i bé, a saber les tonelades i tonelades de peix que havia cantat des de l'antiga platja, diguéssim, des de l'antic port de la platja on estem actualment, fins a arribar al port. Vull dir que aquí tu pensa que, doncs, que aquí a l'escala, doncs, antigament, a principis dels anys 50, doncs, hi havia hagut arribar-hi 56 trenyines. Doncs imagina't, 56 trenyines, 56 embarcacions que es dedicaven a la pesca de l'encerclament, la quantitat de peix que desembarcaven en aquesta platja. I en Josep Galceran, en Narón, doncs el subhastava ell, el peix.
Molt diferent avui, eh?
I a part de subhastar el peix, doncs es dedicava doncs, tot el que era el dia a dia de la cofreria, tota la feina.
I molt diferent al que entenem com a subhasta aquells que no estem acostumats al món del peix, que ho fem a la inversa, és a dir, tothom puja a l'alça i vosaltres...
A la baixa.
A la baixa fins que algú atura la...
Fins que algú que li interessi pues atura la subhasta, atura el preu del peix.
I aquí hi ha un risc i unes tensions sempre entre pescadors i compradors.
Bueno.
No? Hi ha tensions quan el comprador se la guarda fins a última hora.
Sí, exacte, però vaja, quan el peix va car tothom està content i quan el peix doncs, va barat, doncs...
D'aquí entenc també a una iniciativa pionera d'aquest any de dir, si descarreguem molt i molt peix, no ens el valoren.
Sí, exacte. Mira,
si en descarreguem menys, potser ens el valoraran més.
Sí, és una iniciativa que hem pres des de la cofreria de pescadors de l'Escala, que malauradament doncs, no ha tingut gaire seguiment amb les altres cofredies, però bueno, nosaltres la continuem fer perquè nosaltres hi creiem de veritat.
En què consisteix?
Portar 2.000 quilos de peix de sardina o anxova per barca.
Màxim.
Màxim.
I comprometre's quilos. Les diferents tranyines a no
sí.
portar més que aquest
nosaltres,
peix.
Nosaltres, les 6 tranyines actualment que som a l'escala, doncs ens hem compromès entre nosaltres a només desembarcar 2.000 quilos de sardina, per exemple, a la subhasta, a la llotja.
Això sembla, això sembla el que fan al Sonso una mica més al sud? Una, que també...
Bueno, ells el que han fet és un pla de gestió, però consensuada entre totes les cofradies. Nosaltres és una iniciativa
pròpia.
Que hem pres, que, pròpia que hem pres nosaltres i que no ha tingut el seguiment que esperàvem de les altres cofradies de pescadors. Mm,
perquè això es va decidir a l'escala, van passar
i
la proposta...
Nosaltres doncs, creiem que, doncs, que hi hauria un seguiment per part de les altres cofradies i no... I no hi ha sigut.
Per què però, creus bueno, que no hi ha sigut?
Bueno, ells tenen els seus interessos i nosaltres tenim el nostre. Vull dir, ells doncs, aleguen, són barques més grosses, porten més mariners, consideren que desembarcant només 2.000 caixes, doncs els mariners a l'hora de partir doncs, poder no guanyen tant com nosaltres, que anem més poca gent. Però bueno, parlant amb la gent s'entendria, no? I nosaltres creiem que no té cap sentit descarregar molt i molt de peix i després no el paguen i consideren que es fa una matança inútil. I no guanyem gaires calés, per dir-ho d'alguna manera, no?
Això vosaltres us fa la guitza? És a dir, perquè clar, en un mercat...
Sí,
és veritat
perquè...
que són llotges diferents, però
sí,
com que el mercat està interconnectat...
Nosaltres estem mirant d'aguantar els preus i se n'aprofiten d'altres, no? Per dir-ho d'alguna manera. Hauríem de mirar de fer tots igual per anar bé. I mirar, però estic parlant a nivell de Mediterrània, no només a nivell de per aquí. Mirar de limitar les captures, mirar de fer un pla de gestió de l'encerclament ben fet a nivell del Mediterrània, consensuat amb tothom, i limitar les captures i portar el peix i portar el peix que realment doncs el mercat demanda, no? Que no...
Perquè de fet vosaltres els que esteu a les cofreries de tota la zona catalana, de tota Catalunya, sou de fet per vaixells molt petits. Els italians, els francesos,
sí.
Les normatives que s'us apliquen des de la Unió Europea...
No són les mateixes per tots. Aquí, diguéssim, l'administració espanyola ens escanya molt. I aquí al costat, per exemple, aquí el que és a França, per vendre's a Sète, aquests ports pesquers del sud de França, doncs, que són veïns de nosaltres i moltes vegades compartint caladero, doncs et trobes que allà pesquen en bars que aquí estan prohibits, o els horaris, o els dies festius. Vull dir, som... siguen allà mateix, les normatives són molt i molt diferents.
Però jo sé una normativa que a tu t'ha encantat, que és el de la sèpia, el projecte sèpia. Jo sé que a tu t'agrada aquest projecte, m'han dit que vas a...
Bueno, jo el projecte sèpia sincerament el desconec una mica, perquè no és la meva pesca. La pesca artesanal és una cosa i la pesca que jo faig és una altra, tampoc. És un projecte que sincerament el desconnecto una mica.
Però que és precisament això, protegir la
sí,
pesca de la sèpia?
Sí, 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 sí.
En aquesta zona de per aquí, no?
Sí, sí, sí. És un projecte que també ha vingut doncs, dels pescadors de l'escala i que l'han volgut impulsar, l'han tirat endavant i que, bueno, el sentit que té doncs, és de mirar de protegir la sèpia, els caladeros de sèpia i a més d'això, doncs, repoblar-los.
Bàsicament però... la gent de Tresmall s'hi ha implicat aquí.
Sí, això és més pesca de Tresmall. Jo ja et dic, jo som més de pesca d'encerclament i aquest projecte, tot i ser, crec, un gran projecte, doncs el desconec una mica.
Sí que s'hi ha implicat molt, a banda del sector del Tresmall, el sector de la gastronomia de l'escala i el patronat de turisme, l'ADET, l'agència, amb un discurs en què tot ha d'evolucionar cap a generar fins i tot la marca de sèpia de l'escala, o sèpia
sí.
del mar de l'escala.
Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí.
És a, dir, a nivell mediàtic, a nivell de crear productes autòctons i explotar productes autòctons locals, estic segur que pot tenir una bona sortida.
Sí,
una bona
jo crec
sortida.
Que és una gran iniciativa i una bona sortida ja és donar un valor afegit al producte de la sèpia que tenim aquí a l'escala.
Com el tema de la difusió que feu des de la confraria el dia que us vau embrancar a crear el Maram,
sí.
que ara comentàvem. Perquè el Maram, sobretot, moltes visites a l'estiu, però tot l'hivern fa alguna cosa o altra.
Sí, tot l'hivern es van fent activitats i es van fent coses, i bueno, en el seu moment doncs, va ser una iniciativa de la Confraria de Pescadors de l'Escala, que van ser pioners amb aquest tipus d'iniciatives, i bueno, i era el sentit del Maram era del que tu has dit, Abel, que és doncs, mirar de fer conèixer doncs, la pesca actual de l'escala, quins tipus d'arts pesquem, que principalment doncs, era el palangre, el tresmall i l'encerclament, i a part d'això, donar a conèixer quins tipus d'art pesquem, quin tipus de peix pesquem, i que a més d'això doncs, també es faci una divulgació gastronòmica i que es faci promoció del peix d'aquesta zona d'aquí. No?
Quanta gent teniu previst que pugui passar pel Maram al llarg dels propers dies? Heu fet una previsió de visitants?
A veure, no hem fet una previsió molt clara, perquè és que de fet aquest any també hem ampliat molt el nombre d'activitats. Llavors hem diversificat el tipus de públic i per tant tampoc sabem quanta gent passarà per cada una de les activitats. Si en cas ens trobem després a l'agost i en tornem a parlar,
i
esperem que sí, que hi hagi molta gent, perquè ja ho diem, hi ha moltes activitats, hi ha de tot tipus, com ha dit també ell, hi ha activitats gastronòmiques, pesca-turisme, vull dir que podem pujar una barca i veure exactament com treballen els pescadors, posar en valor tota aquesta feina, i jo crec que sí que podem tenir molt d'èxit.
Què ha de fer la gent que ens estigui escoltant i que vulgui
seguir alguna d'aquestes activitats?
Exacte, aquestes activitats. Sí. Aquest estiu, anem a treure el cap. Com
Mira,
ho ha de fer?
Hi ha la web del Maram, que és www.maram.cat, i aquesta web hi ha totes les activitats explicades per tot tipus de públic. També hi ha Visit l'Escala, que poden entrar a la web, poden fer reserves a través de la web, i si no, sempre hi ha el correu del Maram, que és info@maram.cat, i si no, per telèfon també del Maram. Ja tenen diverses opcions per poder fer la reserva i apuntar-se.
Doncs, Eva, Sònia, que sigui un èxit. Moltíssimes gràcies a les dues per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar-ho.
Josep, que puguis sortir a pescar aquest vespre.
Esperem i que les captures siguin bones.
Que aniràs a sardina, peix blanc?
Principalment anem a la sardina, ara, sí.
Bueno, demà, quan compris sardines, miraré si són de les teves.
A veure, allà.
Si les hi preguntaré. Sou d'en Sureda? I aviam què en diuen.
A veure què diuen.
Què et diuen. Josep Lluís, moltíssimes gràcies. Que
vagi molt bé. Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Sentíem al final d'aquesta actuació amb una mica de música, una mica de música de l'època, no? Del lloc, una havanera, no?
L'hi hauríem de posar.
Vinga, va, doncs hi posem aquest punt de havanera.
Mira'ls. Tant sol no puc viure tranquil, dir-li que vingui aviat. Sempre vas, el meu amor diràs, que estant sol no puc viure
tranquil. A veure, són el grup Oreig. Qui són el grup Oreig?
Oreig de Mar, gairebé 30 anys després d'haver desaparegut amb aquest nom, el 2017 torna als escenaris amb una nova formació. Oreig de Mar Històric va ser creat el 1973 per Ferran Català, va comptar amb nombrosos músics en el seu currículum, gent com Ramon Manent, com Josep Cruanyes, com Xavier Falgarona. Va desaparèixer el 89 i avui torna, o ha tornat aquest any, de la mà d'Isidro Pagès i Carles Alavall.
Isidro, bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda.
Com va tot?
Doncs molt bé.
Com s'ho ha acudit recuperar el nom de la formació?
Bueno, soc família de la filla del fundador, en Ferran Català. I a través d'aquí, d'entrar dins el món de la coral, i ella també, doncs, la il·lusió que era de muntar aquest grup, petit grupet de veneres.
I ha estat fàcil o no?
No, no és fàcil. No és fàcil trobar gent que es vulgui implicar perquè porta molta feina.
Com quina? Perquè vosaltres sou dos, de moment.
Sí, porta molta feina a l'hora de buscar els bolos, a l'hora de fer les partitures, a l'hora de fer els arranjaments. És sacrificat per la quantitat d'assajos també que s'han de fer.
I com esteu de bolos aquest estiu?
Bueno, no ens podem queixar per ser el primer any. En tenim 7, creiem que per ser el primer any, doncs, estem contents.
Escolteu, jo vull arribar a la finalització d'aquesta hora amb una cançó d'havanera. Us hi veieu encara o no?
Bueno, havíem pensat fer la que va fer el nostre fundador, el fundador del grup, en Ferran Català, que es compleix el centenari del seu naixement. Una cançó que ell va fer, que va traduir a la presó de Burgos, i porta per nom Oreneta Gentil.
Doncs vinga, ens atrevim amb aquesta Oreneta Gentil? Endavant, vinga. El grup Oreig, en directe, per la tarda.
Oreneta gentil, que volant sempre vas, el meu amor diràs, que estant sol no puc viure tranquil, dir-li que vingui aviat, que l'espero en Benel, i que si et triga gaire trobaràs sols un ninot de gel. I que si et triga gaire trobaràs sols un ninot de gel. Si vens, nineta, jo et portaré a la mà amb la barqueta.
ja hi veurà. Quanta delícia, quanta il·lusió. Junts la barqueta, el mar, tu i jo. Ai, que blanca i que salada és l'espuma de la mar, com més blanca és ta pellada, més salat el teu mirar. No t'oblido quan navego, sempre amb tu estic pensant. No siguis tu com les onades, que tal com venen se'n va. Si vens, nineta, jo et portaré a la mar. Amb la barqueta a passejar i veuràs quanta delícia, quanta il·lusió. Junts la barqueta, el mar, tu i jo. Ai, que blanca i que salada és l'espuma de la mar, com més blanca és ta pellada, més salat el teu mirar. No t'oblido quan navego, sempre en tu estic pensant. No siguis tu com les onades, que tal com venen se'n van.
Aplaudiments. Que no aplaudeixes tu?
Ai, perdó.
Aplaude un poco, aplaude-les, aplaude-les.
Un aplauso.
Gràcies, és que s'ha parat a mirar i no estava aquí. Gràcies, hasta luego. Isidro, des que heu començat a cantar aquí i la mar s'ha tranquil·litzat, la gent s'ha posat a banyar...
Me fa més bon temps.
Sí?
Clar, home. Nosaltres no fem ploure.
Home, faltaria més. Escolta'm una cosa, això de les havaneres no mor mai, no?
No, no. Ni es mor ni s'ha de morir. És un gènere que agrada, o agrada o no agrada, evidentment, però és un gènere que és molt tranquil, és un gènere de casa nostra, i el de casa no podem perdre.
Però, de fet, veiem concursos d'havaneres i aquestes coses, i sovint són gent de fora, no només és de casa això, no?
Va, hi ha de tot per tot arreu. Normalment solen ser gent arrelada a la terra, sobretot a Girona. Hi ha grups de Barcelona, també, però les arrels, on es canta i es porta la sang... És aquí, a la província de Girona.
Fes-me el ritme de la guitarra, de havanera. A aquest ritme s'hi pot posar qualsevol lletra i ja és una havanera?
Es podria fer, sí. O aquest. O aquest.
I ara jo em poso aquí els de la tarda, no?
Podries improvisar.
Fem la primera havanera de la tarda.
Sí, improvisada, sobretot,
Mira, jo no m'hi he atreptut i dic, pues, els de la tarda, estem a l'escala, va, digue-ho, arrenca't. Vinga, va.
Tot dos, eh?
Va, una, dues i tres.
Els de la tarda estem a l'escala, vora del mar. Per cantar quatre havaneres de bon escoltar.
Deixeu aquí, que plourà, que aquesta així no té cap culca. Escolteu, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la propera, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Enhorabona. Així arribem gairebé a les 6 en punt de la tarda. Després seguim amb moltes més històries. Des de la...